Tenir idees és fàcil, el complicat és implementar-les. És molt més efectiu fer alguna cosa de valor que confiar que el logo i el teu nom de marca ho diguin per tu.
El podcast d'EmprenCat, una producció de la Generalitat de Catalunya. Escolta, inspira't, emprèn. Aquesta és la dada número 1.
Estudi de la consultora Maple. Quantes startups americanes disposen d'un equip de màrqueting? Només un 57%, i encara pitjor, en un 17%, qui lidera el màrqueting de la companyia és el propi fundador.
Aquesta és la dada número 2.
Una altra consultora, Target Trend, ha publicat unes dades de startups europees. Fins a un 64% tenen pàgina web des d'on es promocionen, i el 36% restant. Doncs també fan màrqueting, però el basen, sobretot, en les xarxes socials.
I aquesta és la dada número 3.
I aquesta dada és de HubSpot. La mitjana de despesa d'una startup en campanyes de màrqueting és de l'11% del seu pressupost. Benvinguts, sou al podcast EmprenCat i aquest és el capítol 8. Avui toca parlar de màrqueting i escolteu què ens diu aquesta emprenedora sobre la importància del màrqueting en un projecte emprenedor.
Si em preguntes, mira, fer el producte és un gran repte, però fer el màrqueting per tirar-ho al mercat és l'altre gran repte, eh? És 50 i 50 això.
El convidat del capítol d'avui és l'Oriol Brutau, és reconegut expert en màrqueting per a empreses. Què tal? Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Ja pots tenir el millor producte del món, que si no tens una bona estratègia de màrqueting no te'n sortiràs?
Sí, efectivament, perquè tu pots tenir el millor producte del món, però si no arribes al mercat, si el mercat no coneix aquest producte, tindràs el millor producte del món en un calaix. El màrqueting el que serveix és per fer tota aquesta connexió entre mercat, entre oferta i demanda, entre producte i usuaris.
I què passa a la inversa? Tinc una excel·lent estratègia de màrqueting i un producte mediocre.
No hi ha estratègia de màrqueting, no hi ha bona estratègia de màrqueting que aguanti un mal producte. Jo vull pensar que el mercat, els consumidors no som estúpids i que no ens venen coses o productes que són dolents o que no podem utilitzar o que no ens resolen cap problema. De fet, la teva pregunta m'aboca a una dita de fa molts anys que conec que diu que un bon client o un client no és aquell que compra, sinó el que repeteix. I això és la prova sine qua non de que un bon producte fa que puguem vendre'l i tornar-lo a vendre i que aleshores el màrqueting ens facilitarà connectar amb aquests compradors potencials.
Et proposo continuar amb un exemple claríssim d'estratègia de màrqueting, en aquest cas exitosa. L'anem resseguint i et demanarem que ens el comentis. La persona que ara escoltarem és l'Aleix Puig, potser el coneixereu perquè va guanyar el concurs Masterchef en la 7a edició. Una vegada havia guanyat, va prendre una decisió diferent a la dels seus predecessors. Ell no volia obrir el seu restaurant. El que volia fer era crear una marca.
Emprendre una marca des de zero, des de deixa't estar de començar a pensar el menú, començar a pensar tal, sinó comencem a pensar què vull fer amb una marca, no? El primer, on vull anar, on vull arribar, no? I vull transcendir, vull passar l'oceà, vull arribar a posar els continents, vull arribar a les grans ciutats del món, vull poder viatjar amb ella.
És bona idea començar pensant en la marca, en què vull fer, fins on vull arribar?
Bé, sí, és bona idea, però l'Aleix no comença en el que vull fer, sinó en el propòsit, en la seva visió. És molt important que un emprenedor comenci amb el propòsit, amb allò que ell vol aconseguir, que vol assolir. I aquesta és la base fonamental de qualsevol màrqueting, però també de qualsevol projecte emprenedor, que és com ens està descrivint l'Aleix en aquest moment.
Fem un pas més en aquesta història, perquè les següents passes són pensar un nom i pensar també quins productes seran els que es vinculen en aquella marca. Un bon dia se'ls acudeix el nom de Vicio i els sembla bé i fan també una llista de productes que vendran sota aquesta marca.
I comencem a baixar una marca que es dirà Vicio i que vendrà pues, des de Stick Tartar fins a uns tacos de Rabotoro, fins a un tataki de salmó.
Tenim el nom i tenim els productes. Van bé?
Doncs home, sembla interessant. De fet, la Leix ens explica que estan començant amb un concepte molt emocional i pinta, i veurem com va evolucionant, pinta que aquesta emocionalitat que li donen el producte, el concepte, pot connectar amb una aspiració del seu mercat objectiu.
Seguim amb la història, perquè apareixen els primers problemes.
Però veiem que el producte no és el que ens sentim còmodes, que no parla de la marca i que, sobretot, si volem vendre i escalar el negoci, la primera idea, no?, que ha de fer una marca mundial, no és el producte per poder escalar. Llavors aquí és on ho tirem tot a terra, ens quedem amb el nom i comencem doncs, a replantejar nous productes on entren les hamburgueses.
De seguida anem amb les hamburgueses, però abans, com interpretar aquest moment? Has creat ja una marca i, en canvi, els productes que hi vols associar no els quadren.
Bé, doncs sí, és interessant. Ells tenen clar el propòsit, per posar una mica d'ordre, tenen clar el propòsit, una visió de negoci. En base a aquesta visió creen un concepte molt emocional, de vincle amb el que volen aconseguir i qui volen que el seu client obtingui. I en el seu disseny de producte, parlàvem abans de si el producte i el màrqueting, en el seu disseny de producte troben que aquí no hi ha matching, no quadra. I aleshores el que decideixen és pivotar, però mantenint sempre aquest propòsit i aquest concepte de marca amb el que volen ser fidels.
Exacte, continuen fidels al nom, al projecte en si i al concepte de vicio, que els sembla que té potència. L'Aleix ho explica i ara, Oriol, ens ho interpretes.
El nom és clau. El nom és clau perquè és algo que creiem que és únic. I vicio, al final, ara, poder heu sentit tant que ja el tens com vicio és normal, però en aquell moment era un nom molt arriscat, que tenia molta personalitat, i creiem que parlava molt bé del que era la marca que volíem construir, que és la que tenim avui en dia, no? Que és molt amant, molt rebel, molt xula.
Sí, tots els negocis tenen una intenció amb algun tipus d'activitat. Alguns amb mà d'obra, d'altres amb apalancament financer i d'altres amb mobilitat sostenible, no ho sé. El cas de Vicio queda clar que està basat en un intensiu amb impacte de la marca, amb connexió de la marca amb els consumidors. Està bé, és interessant, és coherent que es mantinguin, de fet el mercat els està recompensant i ells totes les decisions que prenen les prenen per tenir aquest vincle. En aquest cas, pivoten, com deia abans, cap a un producte hamburguesa que té un gran consum i que té molt de concepte de la marca. A mi em sembla que la trajectòria, a més, ho demostra, que les decisions que han anat prenent des de l'inici fins ara són força encertades.
Ara veurem com d'aquest concepte de Vicio, a més, en treuen tot el suc possible.
Després d'aquest fracàs ens prenem 3 mesos per repensar tot el negoci, llavors allà ens trobem el filó de les hamburgueses i el primer que fem és agafar director creatiu perquè porti una mica la batuta de la marca, no? Juntament amb mi, comencem a desenvolupar quins són els pilars, on apalanquem una mica el to de la comunicació, quin és el visual, fem un brand book, no?, per entendre que sempre hem de ser molt coherents amb la comunicació i comencem a donar-li molt més de pes del que li havíem donat, no?, molta més força, comencem a gravar càpsules, comencem a baixar els visuals i tot això ho empaquetem amb un pre-launch que surt doncs, una setmana abans de sortir, abans del 15 d'octubre, i el 15 d'octubre obrim les portes del nou local, amb un local diferent, la proposta diferent, tot el packaging personalitzat, una inversió molt més alta, òbviament, perquè al final hem començat doncs, a comprar caixes de burger, caixes de patates personalitzades, tovallons, bosses i gent més sènior a l'equip que sense haver vengut un producte tenia un risc 4 vegades més alt que el que havíem tingut abans.
Clar, Vicio és una marca d'hamburgueses que ha irromput en el mercat de forma sorprenent, que és el producte estrella de Glovo, que té plans d'internacionalització immediats, però pel que escoltàvem del testimoni, sembla que la marca és més important que el producte. Ens ha parlat molt del packaging, de com feien aquestes càpsules, del visual, i en canvi no gaire de l'hamburguesa en si, no?
Bé, perquè d'alguna forma quan estem treballant ja desenvolupant, desplegant tota l'estratègia de màrqueting, la part de producte es dona per entesa, no? Perquè és de qualitat i tota aquesta qualitat que li donem al producte la representem en els elements o punts de contacte amb l'usuari, no? Fixa't que ens parla de moltes coses, No ens parla només del visual, sinó que és un visual que ha de ser coherent amb el concepte de la marca. Ens parla també de la distribució, obren un restaurant però també la seva aliança amb Glovo. Parlen també de la comunicació i de associada al preu, és a dir, un preu de gamma alta, amb implicació, amb aposta per part de l'usuari d'aquesta qualitat, l'usuari vol saber, vol comprar aquesta qualitat que està en la promesa. Aquí, quasi bé, introduiríem l'estructura clàssica del marketing mix, en el que ens defineix que marketing, i en relació a les preguntes que em feies fins ara, no només són comunicació, és un marketing és un mix, una composició de diferents elements que estan estudiats i estructurats que ens permeten tenir èxit i impactar degudament en el mercat.
Clar, no tothom és com Vicio i no tothom posa en el centre la marca, com han fet ells des d'un inici. Posem-nos en la pell d'altres realitats, per exemple, la d'un emprenedor que ajuda nens amb càncer a superar la malaltia a través de la realitat virtual. La primera estratègia de màrqueting que se'ns acut, en aquest cas, potser és el de la llàgrima fàcil.
Depenent del tipus de projecte que tens, jo crec que hi ha coses que llueixen més que d'altres, no? I el típic missatge molt emocional de et presento al senyor Juan, que és un home gran, que l'ajudarem, està molt vist i s'ha d'intentar no passar-te d'ensucrat. Però sí, és veritat que cada projecte té el seu punt fort. I en el nostre cas, el punt fort de Nixi és que té la capacitat de fer millor la vida dels nens a l'hospital.
Clar, la dificultat de trobar un missatge que no sembli ensucrat en aquest cas.
Sí, és curiós perquè el que fa referència en Tomàs, Dixie for Children, és en relació a aquesta comunicació, o sigui, a com ens passem, en el to de comunicació, amb com l'utilitzem per no passar-nos i acabar siguent comunicant uns conceptes que no són adequats en el producte, no? Això ens passa ara per festes. Hi ha hagut tot tipus de comunicació ensucrada de tota mena de productes, utilitzant aquest adjectiu, aquesta metàfora. Per què? Perquè ens han d'entrar l'emocionalitat, aquest subidon, que hem tingut de nostàlgia i de reminiscències infantils, etc. Però quan estem comunicant una prestació, una aplicació, un benefici a llarg termini, sostingut en el temps, no podem apalancar-ho en un d'aquests tons. Hem de ser molt més objectius i anar a interpel·lar o anar a embocar la comunicació, els beneficis més funcionals, no? I aquests requereixen d'una descripció més elaborada i d'una descripció més en profunditat dels beneficis de la nostra proposta.
Més exemples. La Maria Fàtima és una emprenedora que ofereix un nou producte basat en enzims. És química i en sap molt de ciència, però no en sap de màrqueting. Se n'adona que grans campanyes de comunicació no li serveixen i ho explica així.
Hay un enorme número de empresas, pero quizás dentro de esa empresa hay una, dos, 10 personas que son las personas con quien tenemos que hablar. Pero no tenemos que hablar con el CEO ni el CTO, tenemos que hablar con la persona que sabe de enzimas dentro de la empresa. Parece que estás vendiendo humo. Es que es muy difícil para una persona que no sea del sector entender qué estamos haciendo. A menos que tengas ejemplos claros de mostrar, mira, esto lo hemos hecho, este es el resultado. Tienen que conocer esos conceptos y hay que explicarlos de una forma que no se sientan ignorantes. Yo creo que eso es muy importante.
Aquest és un negoci B2B i, a més, complex d'explicar. Com ho fem?
Bé, en màrqueting B2B o en màrqueting industrial, hi ha tècniques per fer-ho. Està clar que aquí aquesta empresa, com deies, és un negoci B2B. És a dir, és un negoci que ven no a tothom, no al gran consum, no es ven en supermercats, sinó que es ven a personal específic i tècnic d'altres empreses, no? I aquí apareixen una categoria nova en la comunicació o, en tot cas, en la relació entre les empreses, que és molt més un a un, és molt més personal. En màrqueting industrial ens trobem canals diferents, el màrqueting de gran consum, ja no s'hi val la televisió, no s'hi valen els mitjans massius, sinó que el que s'hi val és la comunicació un a un. Això és, hi ha tècniques, com deia abans, com la Base Account Management, que són tècniques en les quals nosaltres identifiquem l'interlocutor i ens relacionem amb ell, perquè l'altra característica que té en el mercat industrial és que la compra no és emocional. No hi ha aquesta càrrega emocional, sinó que és molt més objectiva, molt més funcional. I aleshores aquí hem de tenir per dir-ho d'una forma planera, grans reunions i donar-nos grans processos d'explicació, de negociació, i cal, és important identificar a la persona adequada o a les persones adequades, tant en la interlocució de les prestacions del producte com després de la decisió de compra.
Anem a un altre cas. La Conchi és informàtica i amb el seu fill han llançat una empresa de disseny de videojocs. El primer videojoc que han llançat, el que necessiten són reviews. I com aconseguir-les? Doncs han recorregut els influencers.
Al final estàs buscant moments d'impacte on tu puguis estar ensenyant producte, on la gent te'l vegi i te'l recomanin també. Llavors, events és una cosa, els influencers i youtubers és una altra que els necessitem, val? Perquè al final ells estan jugant i estan veient aquí.
El màrqueting d'influència és bona idea?
El màrqueting d'influència pot ser una bona idea o una mala idea. És una mena de ganivet de dues fulles. El màrqueting d'influència té un avantatge, i és que tu, en el moment zero, com que estàs comprant, estàs adquirint grans volums de seguidors de tercers, aleshores tu irromps en el mercat, tens la possibilitat d'irrompre contundentment el mercat, perquè a través d'aquesta palanca que són els influencers arribes a molts consumidors. Però per altra banda, al tanto, també has de fer un treball d'adquirir tu, de ser capaç d'adquirir tu aquests usuaris, perquè si no, depens massa dels influencers i no en pots prescindir, i quan en vols prescindir, cosa que a més té un alt cost, quan en vols prescindir no pots i et quedes sense mercat. Pot ser una bona estratègia de llançament, però al tanto perquè ha de tenir una correspondència en l'àmbit de la gestió.
També és arriscat posar-nos en les mans de la imatge d'un influencer que no podem controlar, clar?
Això, en aquest sentit, hi ha molts casos, però no només amb influencers, també en el mercat tradicional, si m'ho deixes dir, quantes marques com a estratègia han sigut fitxar un jugador,
un ambaixador,
un gran famós, i aquest famós ha tingut un mal moment a la seva vida i ens ha perjudicat, ha passat més d'una vegada que, jo recordo, una vegada en una roda de premsa, el Cristiano Ronaldo apartava les Coca-Coles de la càmera i Coca-Cola va baixar un 13% a borsa. Va ser un pic, d'acord, però aquella acció d'aquell influencer va impactar terriblement en l'economia de la marca i parlem de les grans marques de gran consum.
Tornem a la Conchi i al seu videojoc. Més enllà dels influencers, té un altre repte, i és que el seu mercat, evidentment, no és només Catalunya. El seu videojoc ha de poder-se comprar arreu del món.
Què passa? Quan tu surts amb aquest tema, també has de ser molt conscient que surts al món, de cop, a tot el món. Vale? Ets internacional des del dia 1. I això també ho has de tenir en la teva mentalitat. Has de pensar en quins mercats vols anar, quins vols atraure, etc.
Amb un producte com aquest, clar, és impensable no imaginar des d'un inici que el teu mercat és internacional.
Clar, efectivament, hi ha productes que neixen locals o del territori o d'una determinada zona de mercat, i hi ha productes que neixen globalment, no? Pensant en impactar a tot el món. I, òbviament, un videojoc, entenent que és un producte de baix preu i de gran volum de mercat, ha de sortir de forma global, pensant en el... I és un repte que aquesta emprenedora doncs, té i ha d'abordar i ha de tenir en primera instància. No? I ara, si em permets, només una anècdota, m'ha vingut al cap una anècdota que quasi il·lustra una miqueta això. Jo recordo quan vaig anar al primer World Mobile Congress de Barcelona, jo anava, com és habitual, anava a una fira, a Fira de Barcelona, a un congrés a Fira de Barcelona, pensant-me que era, amb l'actitud, de que era una fira de Barcelona local. Quan vaig ser dins, em vaig trobar que estava realment, literalment, al planeta. És a dir, és una fira que es produïa a Barcelona, però que era d'un mercat completament global. No? Doncs una mica aquesta sensació, aquest sobtat, no? Les empreses ho han de tenir en compte. Quan desenvolupen un producte, han de dimensionar el mercat i saber on tenen realment
el seu comprador.
Sí senyor, el seu possible comprador, el seu mercat potencial.
Anem amb un últim cas. És el Carles Porta i l'startup Qualla. Es tracta d'una aplicació de mòbil que ajuda els professors i professores a saber amb seguretat qui serà la persona que ve a recollir cada alumne. Per tant, no hi ha errors. El Carles defensa que és una aplicació única al mercat i això requereix d'una necessitat important.
Bé, nosaltres hem estat funcionant molt de temps explicant que érem els únics en haver creat un sistema de recollides segura. Vale? No hi ha res més en el mercat que se li assembli. És un producte disruptiu, és imprescindible perquè també hi hagi gent que aposti per tu, vull dir, si fas una cosa que fa tothom, doncs costa molt més, però també té una situació que és que tu has de crear una corrent d'opinió en el mercat per donar a conèixer el teu producte.
En un cas així, el màrqueting ens ha d'ajudar primer de tot a fer evident la necessitat del producte?
Clar, tenir un producte innovador és una amenaça i una oportunitat a la vegada. Si és prou innovador i soluciona una necessitat latent i el mercat la reconeix com a tal, tindrà un impacte més o menys immediat. Si és molt innovador, però el mercat encara no la percep com una necessitat, la solució que aporta encara no és percebuda com una necessitat pel mercat, aleshores necessitarem tot un procés de temps, inversió, comunicació i diferents estratègies com per fer, per despertar aquesta, o per comunicar aquesta solució en aquesta necessitat que és latent, no? Normalment, les empreses, quan identifiquem una necessitat de la qual ja hi ha el mercat creat, portem una nova solució, una solució igual que l'existent, però amb alguna novetat, amb alguna diferència, i aquí més o menys entrem a competir en el gruix del mercat existent. Quan estem aportant una disrupció o una solució de la qual encara no hi ha res que ho solucioni, aquí ens enfrontem no només a reptes de màrqueting, sinó també a reptes de d'altres processos, o perdó, no només a reptes de comunicació, sinó a reptes d'altres processos que estan englobats dins l'àrea de màrqueting, com pot ser les inversions en comunicació, com pot ser el treball del desenvolupament del mercat i com poden ser doncs, fins i tot la pròpia producció, perquè podem estar front a patents, a marcs jurídics complexos que facin que el nostre producte requereixi de tot un rodatge per arribar al mercat.
Quins casos d'èxit podríem citar? En casos com aquest, que realment era una disrupció i que realment al cap d'uns mesos, al cap d'uns anys, l'hem acceptat i hem entès que teníem una necessitat que potser no era tan evident, però que en canvi això ens ha facilitat la vida en molts casos.
Sí, sí, n'hem viscut moltes i jo vull pensar en alguns casos de productes de gran consum, no industrials, perquè són els que ens permeten que tothom conegui, no? Em ve al cap, per exemple, IKEA. IKEA irromp en el mercat en un moment en què, o en una tradició de comprar mobles a la botiga de mobles del barri, en què a més els veiem exposats, en què a més ens venien a casa i ens els muntaven, en què a més requerien d'una inversió important, el moble era una part molt important de la inversió de qualsevol que es muntava a casa seva o un pis, i de cop i volta ens ve una companyia i ens diu: ei, no patiu, ara comprar mobles ja no serà complex, ja no haureu d'anar a la botiga de barri, podreu venir aquí en una experiència d'usuari que jo us brindaré específica, a més us els endureu desmuntats, vosaltres correreu en part de la inversió perquè ja no hi haurà ningú que us cobri per muntar-vos-els, us el muntareu vosaltres, a canvi us els haureu d'endur, això sí, us aportaré molt disseny. Clar, tot això que ens van donant i que ara diem IKEA i ens sembla que és el més normal del món, era una disrupció constant, fixeu-vos, van necessitar apostar per la experiència d'usuari, per grans inversions en punt de venda, per grans inversions en comunicació, per grans inversions en disseny, per poder fer aquest moble modular i fàcil de muntar
fàcil
a casa.
Fàcil de muntar
a casa.
La majoria.
Bé, tots hem tingut algun accident muntant un moble d'IKEA, però no deixem d'aspirar a poder anar a l'IKEA ràpidament, perquè tot allò que ens aporta, bé, aquesta aportació, aquesta disrupció, va fer desaparèixer pràcticament a tot un sector, un sector tradicional del moble i dels accessoris i complements. I això, el mateix va passar amb Nespresso, el mateix va passar quan Nokia va posar la primera càmera en un telèfon, que després no va reeixir, però que va ser una altra marca com Apple o com posteriorment ja altres marques japoneses, etc, que van fer de la càmera en el telèfon com el gran hit, no?, d'aquest dispositiu. I així és, però fixeu-vos que la disrupció o la incorporació d'una nova solució a una necessitat latent no és ràpida ni tàctica, és llarga, eh? Aquest és el denominador comú, llarga i cara la majoria de vegades.
Una última pregunta, a nivell de conclusió, eh? Quina hauria de ser l'actitud, en definitiva, de l'emprenedor a l'hora d'abordar l'estratègia de màrqueting? I tu has parlat de màrqueting, però ens has parlat també de comunicació. Crec que haurien de ser dues coses que hauria de tenir molt, molt sobre la taula l'emprenedor, no?
Bé, comunicació en el context del màrquet, en el context del desenvolupament de mercat, comunicació és la part final del màrqueting. És a dir, al màrqueting prenem les decisions, com hem vist en els casos que m'heu punxat a l'entrevista d'avui, decisions de visió, decisions de propòsit, decisions d'identificar una necessitat en el mercat, decisions de construir una proposta innovadora, decisions
de posar-li un preu.
Posar-li un preu, i tot això al final és un còmput que elabora o que configura tota la performance, tota la configuració, valgui la redundància, de màrqueting, no? Comunicació és aquella branca que fa, que posa en contacte l'oferta amb la demanda. Si jo tinc una gran oferta però no la comunico, no arribo al meu client potencial, que ho faig a través de la comunicació, no vendré una gran proposta. I si el mercat té una gran necessitat però que no percep, no sap on trobar la solució, doncs tampoc l'adoptarà, tampoc la comprarà i pagarà per això, no? Aleshores, jo crec que al final màrqueting, i entraríem ja a fer quasi bé una classe d'universitat, al final màrqueting és una sumatori de diferents elements que els que ens hi dediquem intentem posar, identificar i posar en joc en tot moment, però que d'alguna forma transcendeixen o van més enllà, estan en l'anàlisi del que després és el desplegament, que està doncs en el màrqueting, en el disseny, en el packaging, en el concepte de la marca, etc.
Imprescindible per l'èxit del projecte emprenedor. Oriol Brutau, moltíssimes gràcies per les teves idees i les teves aportacions avui.
Al contrari, a vosaltres, i gràcies per aquesta feina que feu, que és important fomentar aquest esperit emprenedor i aportar tècnica i conceptes perquè els emprenedors tinguin èxit i regeixin amb els seus projectes.
Gràcies.
Darrer minut del podcast. I busquem al web de Xarxa Emprèn de la Generalitat de Catalunya recursos útils vinculats amb allò que hem tractat avui. Pista número 1.
Quin millor recurs que seguir els 10 passos per a crear un pla de màrqueting que s'expliquen a l'article publicat a Xarxa Emprèn?
Pista número 2.
O més específicament, si el teu interès és el màrqueting digital, no et perdis l'informe publicat amb el títol Tot allò que un emprenedor ha de saber del màrqueting digital.
Tota aquesta informació i recursos a la vostra disposició al web de la Xarxa Emprèn de la Generalitat de Catalunya. www.xarxaemprèn.gencat.cat El podcast d'EmprenCat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.